COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copa i gràcies per escoltar-nos. Doncs tindrem una gran eliminatòria a les semifinals de la Copa del Rei, Atlètic de Madrid-Barça. L'anada al Metropolitano la setmana que ve, la tornada la primera setmana del mes de març al Camp Nou, potser ja amb 60.000 espectadors. Pinta gran eliminatòria i més després de veure l'espectacular partit que va fer ahir l'Atlètic de Madrid a la Cartuja contra el Betis. Feia molt de temps que no veia jugat tan bé a l'Atlètic de Madrid i feia molt de temps que no veia una irrupció tan espectacular d'un futbolista en el seu debut. Partides de Lookman, que aquest sí li pot donar un salt de qualitat a l'Atlètic de Madrid. Pinta molt bé, avui el debat que farem després amb el Petoni i el Toni Freixa, hi ha una prèvia del partit que ens espera la propera setmana. L'altra eliminatòria, l'altra semi, enfrontarà l'Atlètic Club i la Reial Societat. Abans de la Copa, però, una nova batalla en la lluita pel títol de Lliga. Demà, 4:15, Barça-Mallorca a l'estadi del Camp Nou. No arribarà encara Rafinha per la Lliga, veurem si arriba per la Copa. El de demà serà el darrer partit de Joan Laporta abans de dimitir com a president per presentar-se a les eleccions. Fermín ha signat aquest matí la seva renovació amb el Barça fins al 2031. El Barça juga demà i el Reial Madrid ho farà diumenge a les 9 a Mestalla talla contra el València. Arbeloa podria recuperar Alexander-Arnold i Mendy. Demà també juga el Girona. Visitarà el Sevilla a 7:15 amb el retorn de Gazzaniga a la porteria després de la lesió de Ter Stegen. És baixa també Àlex Moreno amb una lesió al soli que el tindrà unes setmanes de baixa. Recordo que l'Espanyol no jugarà fins dilluns al camp del Villarreal, on podria debutar ja Cyril Engong. Moment delicat per l'Espanyol, que suma un punt dels últims 15 en joc i que visitarà dilluns un estadi complicat. Avui escoltarem Quique García, que ha parlat en roda de premsa. En futbol femení hem tingut també aquest matí sorteig de les semifinals de la Copa de la Reina. Atenció que tindrem duel català, Badalona Woman Barça, l'altre Atlètic de Madrid Tenerife. Ahir golejada del Barça 0-4 contra el Real Madrid, el clàssic molt superior al Barça. Estem, atenció, però pendents de la lesió de genoll de Laia Alexandri, que pinta greu. El Badalona Woman va donar la sorpresa imposant-se la Reial Societat 0-1 a la pròrroga. A la Lliga aquest cap de setmana tornen a veure's les cares, Reial Societat i Badalona Woman. Aquest partit és demà. Diumenge tenim Reial Madrid Espanyol i Logroño Barça. En bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça visita avui la pista del Baskonia. A veure si els de Xavi Pascual trenquen aquesta ratxa negativa, encadenen ara 4 derrotes consecutives. En handbol tenim Copa aquest cap de setmana a Gran Canària. Demà semifinals, Barça-Bidasoa i Valladolid-Logroño. En futbol sala, recordo la gran cita demà, la final de l'Eurocopa Espanya-Portugal, a partir de 8:15 del vespre a Ljubljana. I avui s'inauguren els Jocs Olímpics d'hivern a Milà. Les opcions de medalla passen per Caral Castellet en halfpipe i per Oriol Cardona en esquí de muntanya. Avui comentarem la jugada i farem la travessa de la jornada amb el Petoni i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem quina creieu que serà la final de Copa. Creieu que serà un Barça-Atlètic Club al 16%. La majoria creieu que serà Barça-Reial Societat al 75%. Atlètic de Madrid, Atlètic Club, 3%. Atlètic de Madrid-Reial Societat, 6%. En clau espanyol us demanem, ja que ha parlat avui, que valoreu la temporada de Quique García. Creieu que és bona al 16%, que regular al 77%, que és dolenta al 7%. I en clau Girona us preguntem qui ha de jugar per Àlex Moreno al lateral esquerre. La majoria aposteu per Arnau al 40%, per Blin al 35%, per Francesc al 5%, per Joel Roca al 20%. L'Héctor García està al control de so, el José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
aquí arrenca l'Esports Cope d'avui divendres. La notícia del matí és el sorteig de les semifinals de la Copa del Rei i tindrem una gran eliminatòria, eh? Atlètic de Madrid-Barça. Partit d'anada al Metropolitano ja la setmana que ve. El partit de tornada el tindrem a l'estadi del Camp Nou la primera setmana de març. Potser aleshores ja tindrem un Camp Nou amb capacitat per 62.000 espectadors. Busquem les reaccions. Primer al Barça, aquesta és la del migcampista Fermín López.
Bueno, creo que el partido de Copa pues es un partido difícil, el Atlético es un gran rival, pero bueno, para ganar la Copa sabemos que tenemos que enfrentarnos contra el que sea y bueno, esperemos hacer una buena eliminatoria y poder llegar a la final y ganarla. Y en cuanto a Liga, pues sí, está un poco todo ajustado, pero creo que nosotros estamos en un buen momento, tenemos que seguir así, pensar en nosotros. Y bueno, es eso, seguir en esta línea, trabajar y no mirar mucho a los demás, enfocarnos en nosotros y seguir ganando.
L'Atlètic de Madrid, com us deia, ahir va fer un partidàs, eh? En el partit de la Cartuja contra el Betis va guanyar 0-5 i jo feia molt de temps que no havia jugat tan bé a l'Atlètic de Madrid. Després parlem amb el Petón, que segur que està encantat. Reacció al rival, Marcos Llorente.
Bueno, pues otra más. Como he dicho antes, no me cambia la vida y creo que los tres rivales eran muy grandes y si quieres ganar esta copa tienes que enfrentarte a dos de ellos por lo menos. Entonces, nada, a preparar el partido después de liga que tenemos ahora y nada más que decir.
Doncs molt bé, el partit de Lliga d'aquest cap de setmana l'Atlètic de Madrid el torna a jugar precisament contra el Betis aquest diumenge. Anem cap a l'estadi del Camp Nou, on fa uns instants Fermín ha signat la seva renovació amb el Barça fins al 2031. Allà tenim el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Clar, no tenim la reacció de Hansi Flick al sorteig de la Copa, perquè mentre s'estava fent el sorteig de la Copa, Hansi Flick estava fent la roda de premsa.
Exacte, sí, estava fent aquesta sala de premsa, la roda de premsa, deien que ja tindrien reacció d'un jugador, d'Alejandro Valde, que atendria la Federació Espanyola, perquè clar, Hansi Flick ve com ve la programació, ell havia de parlar a la una, puntual com sempre, ni s'avançava ni anava més tard, i era aquesta la situació, així que no tenim reacció de Hansi Flick, s'haurà d'esperar demà el postpartit del Mallorca per saber la seva reacció d'aquest partidàs que es viurà a les semifinals de Copa.
Totalment, no sé si arribarà Rafinha per aquest partit de Copa, Víctor, no arriba pel partit de demà contra el Mallorca i de moment, què diem, dubte pel partit contra l'Atlètic de Madrid?
Sí, jo diria dubte, sobretot escoltant a Hansi Flick. Ell deia que, clar, encara no ha entrenat, avui tampoc l'hem vist, no ha entrenat amb els seus companys, que s'ha d'esperar, que té aquesta sobrecàrrega. I l'altre dia l'escoltàvem dilluns a la prèvia d'Albacete, doncs Hansi Flick una mica molest, no?, amb aquesta situació de Rafinha, perquè és un jugador absolutament clau per ell, i diu que s'ha de veure quan comenci a entrenar amb l'equip. Ha dit que van pas a pas, així que pel que ha definit el míster, i tenint en compte que fins diumenge no tindrà un entrenament de recuperació, doncs fins dilluns no tindrà un entrenament sencer i complet, allà veurem si està Rafinha i encara el volen veure tant al seu cos tècnic com ell, doncs jo el posaria de dubte en el cas del brasiler, perquè acabarà la setmana, aquesta setmana sencera, sense entrenar amb els seus companys.
Molt bé, doncs anem amb el més destacat de la roda de premsa de Flick. Un dels temes ha estat el tema de les ocasions, que l'equip en els últims partits, Víctor, està fallant molt de cara a porta, no?
Sí, demostrava, perquè li preguntaven, no?, de què li preocupa més, si les ocasions que es fallen, què li preocupa més a Hansi Flick. Ell demostra que coneix bé per ser el rival, perquè en aquesta resposta parla del Mallorca, dels París de Muriqui, i això diu Flick sobre aquest, doncs, aquesta situació, no?, que el Barça té moltes ocasions de gol, però no transforma ni més de la meitat d'aquestes ocasions que tenen de cara a porteria.
No, it's of course, sometimes it's maybe
bé,
much easier.
De vegades és més fàcil quan marques gol, però al final jo estic molt content amb l'estil amb què juguem a futbol, la manera com juguem, i ara mateix és el més important, això. També hem d'estar més centrats en acabar les jugades i els atacs, i és una feina que hem de fer. Però jo crec que l'equip està en molt bon estat d'ànim, bona actitud. Ara juguen contra el Mallorca, van guanyar 4-1 l'últim partit, tenen Muriqui, que està fent una temporada fantàstica fins ara, 14 gols a la Lliga, i ens hem de cuidar d'ell.
Molt bé. Escolta, un dels que més ocasions genera, fins i tot marca gols també últimament, és Lamine Yamal, que està en gran moment de forma, Víctor.
dues preguntes a la, sobre la Minya Mal, perquè la primera li deia, no?, que ell mai, quan li pregunten sobre la Minya Mal, mai li regala els elogis, i és veritat, mai li regala un elogi. Altres jugadors com Pedro Rafinha sí, però en el cas de la Min no. I aquesta vegada sí ho ha fet a les dues respostes. Diu que el veu més intel·ligent i que sobretot es nota molt que està entrenant molt bé com un professional i que ell està millorant perquè, clar, els rivals de la Min també milloren per intentar aturar-lo.
I'm really happy what I see from him.
Estic molt content del que
I think he improved
and crec always, que ha millorat.
I think the most important thing with players
crec que el més important amb jugadors amb aquest talent és que gaudeixin jugant a futbol, que gaudeixin treballant, i ell ho està fent. I això és el que volem ajudar-lo a fer, a donar, a fer un pas més i un pas més. Però ell està centrat, això és el que veig. I és clar, també es veu en el seu rendiment que ens ha donat en cada partit.
Also goals, more goals,
ja està marcant a més també cada cop més gols, i això és bo per nosaltres, és bo per ell, i crec que té molt més potencial encara que ens pot ensenyar en els propers anys.
Doncs sí, ell disfruta sobre el terreny de joc i nosaltres veient-lo jugar amb ell. El tall graciós de la roda de premsa ha estat quan li han preguntat a Flick, arrel del que va dir l'altre dia Araujo, si se sentia el pare dels jugadors, no?
Sí, perquè, clar, li va dir a l'Araujo, però és que algun jugador més durant la temporada i l'anterior li deien, sobretot els joves, que veien a Hansi Flick com un pare. El que diu Hansi Flick, ara us deixo escoltar, el més important és que ell diu que el més important al vestidor és com tractes els jugadors perquè així rendiran millor.
No, you know, it's... I think sometimes I'm also the grandfather.
Jo crec que de vegades sóc l'avi també. No el pare ja. És el que té l'edat. Però per mi el més important és que el jugador ens pugui donar tot el que té. Quan tothom està bé, hi ha bon ambient, bon estat d'ànim, l'empresa o aquí en el club, en aquest cas, tot va bé llavors.
More relaxed, more,
et sents més, also, més relaxat,
maybe motivated to give,
potser més motivat també per donar més de tu mateix. Això és un dels meus principis, de la meva filosofia. Jo em cuido d'ells perquè crec que així fan una feina molt millor també.
Està traient un gran rendiment de tots els futbolistes. Home, si és un pare dels jugadors, és un pare una mica veterano, però un avi no. Un avi seria un avi massa jove. Escolta, ha estat Víctor Font aquest matí a RAC1. Ha dit que si ell guanya les eleccions, Deco no seria el director esportiu del Barça. I, és clar, se li havia de preguntar a Flick per això.
Sí, se l'havia de preguntar perquè Hansi Flick, és veritat que fa unes setmanes, ja quan es començava la precampanya i deia, doncs, es va desfent elogis cap a Joan Laporta, de que era molt important per ell, perquè el va portar aquí, sempre parla molt bé de Deco, li van preguntar una segona vegada i ja no va voler mullar-se tant perquè ja s'havien convocat les eleccions, i aquesta vegada li preguntaven si com d'important és aquest treball, aquesta feina que fan Deco, que sempre també es desfan elogis cap al director esportiu, i si creu que podria treballar en el futur si no guanyés Laporta a les eleccions amb un altre director esportiu.
I jo estic molt content amb aquesta situació amb el Deco,
we have the confidence,
perquè crec que confiem, tenim confiança en l'un en l'altre, creiem l'un en l'altre, crec que aquesta part és molt bona. I a més busquem els mateixos jugadors, tenim la mateixa filosofia i ens deixa treballar, que és el més important. Tenim tranquil·litat per fer el que volem fer i el que cal fer. I no havia tingut tant això mai, i ho valoro molt.
Doncs està molt clar que Flick se sent còmode amb Laporta com a president i amb Deco com a director esportiu. De la roda de premsa alguna cosa més de Flick?
Doncs que del cas Lewandowski, que parlaran a final de temporada, que ell és conscient que evidentment el polonès vol menys minuts, els està dosificant, però és conscient d'això, i del cas de Pedri, que està progressant bé de la seva lesió, recordem que hauria, si es compleix aquest terme, aquests termes que va dir el Barça, d'un mes, doncs estaria un mes de baixa, tornaria cap al 22, 23 de febrer, diu que està molt bé i que està progressant bé, recordem que són baixa per demà Rafinha, Pedri, Gavi i Andreas Christensen.
Dóna'm un possible 11 per demà, Víctor.
Doncs et poso Joan García en porteria, la defensa, Koundé, Cubarsí, Araujo i Alejandro Valde, al mig camp, De Jong i Eric. Tenia dubtes si ve de descansar Eric, però encara no veig allà un Bernal com a titular, Fermín per davant, i a dalt de tot, Lamin, Rashford i Ferran Torres.
Molt bé, ens parles des del Camp Nou, Víctor, perquè allà s'ha fet aquest migdia l'acte de renovació de Fermín fins al 2031 pel Barça, al marge de la reacció al sorteig de Copa que ja hem escoltat, que més ha deixat?
Doncs aquest acte ràpid, que s'ha produït molt ràpid, Joan, 15-20 minuts a la sala comercial del Camp Nou, el que deia Fermín, que firma fins al 2031, tindrà 28 anys quan acabi aquest contracte, i li preguntaven per això si es veu retirant al Barça, i diu, bueno, pas a pas, que només tindré 28, pas a pas, anem pas a pas. Ell ha recordat els seus moments a Linares, diu que ho va passar molt malament quan va haver de marxar, molt malament. Aquí estaven els seus pares, el germà, la parella, ho van viure sobretot la seva família, i diu que agraeix que estiguessin al seu costat tot aquest temps, i que ara valora moltíssim aquest moment de dolç que està vivint Fermín López. Un Fermín que li pugen i ho mereix, i així ho considera la direcció esportiva, un 50% al seu sou, que li renoven aquestes dues temporades més i acabarà el 31, i que a l'estiu va rebre ofertes, com per exemple la del Chelsea, que li pagava molt més, a la Premier li oferia molt més sou i bons anys de contracte, però Fermín López mai va dubtar.
Perfecte, doncs això és el que ha donat de si aquest acte de presentació de la renovació de Fermín fins al 2031. Alguna cosa més, Víctor?
Res més, que demà, per cert, no hi haurà dita de directives per l'hora del partit, que és a primera hora de la tarda, tampoc sí. Es concentra l'equip, aniran directament al camp, si hi haurà un pica-pica de les directives a la llotja de l'Spotify Camp Nou, que recordem serà l'últim partit de Joan Laporta com a president del Barça aquest mandat.
És veritat, és veritat. Molt bé, Víctor, gràcies per la informació, una abraçada forta.
Una abraçada.
Adéu, fem una pausa per la publicitat i més coses a Sports Cope.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El rival de demà del Barça és el Mallorca, un Mallorca que ve de guanyar-li 4-1 al Sevilla i que està a dos punts només per sobre de la zona de descens. Ha parlat Hansi Flick aquí a Barcelona, i a Mallorca ha parlat aquest matí Iago Arrasate.
Vas a jugar contra un equipo que el mejor de la liga hasta el momento, y sobre todo un equipo con unas señas de identidad muy claras, ¿no? Que va a tener la posesión, que es un equipo muy vertical, que hace gol con mucha facilidad y que luego la presión tras pérdida también la hace muy bien y defiende hacia adelante. Entonces tienes que saber en qué contexto te tienes que manejar. Entonces, bueno, necesitamos orden, compromiso, como tuvimos el otro día para defender, y luego necesitamos también valentía para poder atacarles, porque si no, en el Camp Nou los partidos se hacen eternos.
Sí, sí, també es fan llargs els partits a l'estadi del Camp Nou. Iagoba Arrasate, completem amb les novetats esportives del Mallorca des de Cope Mallorca. Jordi Jiménez, bona tarda.
Què tal? Molt bona. És un Mallorca molt irregular, intentarà la missió pràcticament impossible de puntuar al Camp Nou. Ve de fer el seu millor partit d'aquesta temporada, el 4-1 davant del Sevilla, però no només pels gols, sinó també per una segona part molt convincent de l'equip d'en Iagoba Arrasate, que està sent molt irregular i ha rendit per sota del seu rendiment òptim amb la plantilla que té. Evidentment no és la millor plantilla, no està ben bé equilibrada, li tenia algunes mancances i l'entrenador havia demanat l'arribada d'algun reforç per sobretot les bandes, i ha arribat aquest jugador internacional per Angola que ve del Cagliari d'Itàlia, que es diu Sito Lubumbo. Aquest jugador ha entrat ja a la convocatòria, és la principal novetat, juntament amb el retorn del central Kumbula, l'ex de l'Espanyol. En quant a baixes, Abdon Prats, per un motiu personal, com ha estat la mort del seu avi, no podrà estar el davanter Artanenc. I en el cas de Takuma Asano, el jugador japonès, també és baixa, en aquest cas per lesió. El possible 11, Leo Roman a la porteria, que va fer un gran partit davant del Barça la passada temporada, Mafeo, David López, Valien i Mojica en defensa. Per davant, Omar Mascarell. L'acompanyaran al mig del camp Samu Costa i l'ex de l'Espanyol Sergi Darder. A la davantera, Mateo Josef a un costat, Virgili a l'altra banda i Muriqui a la davantera. Evidentment, el jugador del moment és Jan Virgili, i veurem si l'excés de ganes de voler demostrar que podia servir pel Barça no li passa factura. Està sent, en tot cas, el millor jugador o de lo millor del Mallorca aquesta temporada, juntament amb el seu golejador Vedran Muriqi.
Sens dubte, tenim ganes de veure el demà evolucionar sobre la gespa del Camp Nou. Gràcies, Jordi. Demà a la tarda juga el Barça i diumenge a la nit jugarà el Real Madrid a Mestalla contra el València. Novetats de l'equip blanc, Arantxa Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Joan. El Real Madrid se ha ejercitado de nuevo sobre la intensa lluvia que ha caído en la capital a la hora del entrenamiento, con tres ausencias, la de Jude Bellingham, la de Militao y la de Rodrigo. Y esta es importante porque el brasileño tiene una sobrecarga muscular. Veremos si le da tiempo a llegar para el partido de Mestalla o no, pero es importante, te decía, porque era uno de los candidatos para suplir la ausencia de Vinicius, que como bien sabes tú y como bien saben seguramente los oyentes, no va a poder estar en Mestalla por sanción, acumulación de tarjetas, así que se tendrá que perder ese partido. Por lo demás, la buena noticia para Arbeloa es que recupera a dos laterales, como son Trent y Mendy, especialmente importante el caso de Trent, porque así permitiría a Valverde volver a jugar en el centro del campo. Veremos a ver si Trent está para jugar desde el inicio, simplemente para ir teniendo minutos según vaya transcurriendo el partido, y estamos pendientes de conocer si Rüdiger también podría volver a la convocatoria. Parece difícil, pero todavía no está descartado. Habrá que esperar al último entrenamiento de mañana, y también de Carvajal, que estos días pues ha tenido entrenamientos específicos. En principio no tendría problemas para entrar a la convocatoria, y veremos también si el capitán del Real Madrid podría tener minutos ante el Valencia. Te recuerdo, el domingo a las 9 en Mestalla.
Gràcies, Arantxa. I abans del debat, un document. Joan Gaspar, que ha declarat aquest matí com a testimoni en el cas Negreira. Joan Gaspar en modo Gaspar, 100% Gaspar. No coneixia Negreira, no sabia res dels pagaments, no es van comprar àrbitres.
És mentida, és mentida, mentida. Però esa palabra de mentida la he repetido 33 veces. Y mentir es el que te dice que has mentido, es que te está llamando embustero. Y yo, es mentida. El Barça jamás, ni en la época en la que yo era vicepresidente, ni en la época que yo fui presidente, y he puesto la mano en el fuego por el señor Laporta, por el señor Bartomeu, por el señor Sandro Rosell, por todos los ejecutivos del Barça. He dicho con una claridad meridiana, hasta que la propia jueza, con toda la razón del mundo, me ha dicho, limítese usted, ya lo ha dicho varias veces. Bueno, es que lo quiero volver a repetir. Es falso, es mentira.
¿Qué es falso?
Pues lo que se acusa, que el Barça ha cometido una ilegalidad que no es cierto. El pagarle a alguien para que le diga al árbitro, pita un penalti para que gane mi Barça porque es mi obligación, eso es falso, es mentira. Y cuando es mentira, claro. Yo ya he dicho a este señor, yo no lo conozco. Bueno, lo saludé un día, me parece, olé a Dios. Al hijo ni lo conozco. Las sociedades que me han mencionado es que no sabían ni que existían. Pero si queremos entender que no se comete ninguna ilegalidad, la respuesta está clarísima. No puedo decir exactamente qué es lo que decía el informe, porque yo no lo he dicho también en mi época, cuando yo fui presidente, que podría de alguna forma hablar con más claridad. Dicho, yo no era consciente, pero es que no lo era, no porque no quisiera hacerlo, porque no era mi incumbencia, ni como presidente ni como vicepresidente.
El Barça nunca ha comprado nada. ¿Sabes?
Si me vuelves a ofender, te tiro la clavícula. Hombre, a ver, si yo digo que es que es verdad, tú.
Pero la
respuesta se puede hacer una vez, no se puede estar repitiendo. El Barça jamás, desde que el señor Ganter fundó el Barça, hasta que yo me muera, después ya no puedo responder. El Barça jamás ha cometido ninguna ilegalidad. Y comprar a un árbitro para que te favorezca es una ilegalidad. Y el Barça jamás lo ha hecho.
Joan Gaspar, amb certa tensió al final, eh? Cada vegades amb Gaspar això ja passa, que tu preguntes el que consideres i Gaspar contesta una mica el que vol. 3:28, anem al debat, vinga. El debat avui el fem com gairebé cada divendres amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, ¿no? Te noto con un tono de voz bien, ¿eh? Contento,
bueno,
feliz.
Bueno, estoy extático, con X. Extático, viene de éxtasis.
Ya.
Con eso te puedo decir todo y va a ser seguramente el tono de nuestra amable charla de esta tarde.
Que vamos a mantener también con Toni Freixa. Hola, Toni.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ya ves cómo está Petón, ¿eh?
Bueno, lógicamente, no puede
puede ser menos después de la exhibición de ayer del Atlético de Madrid en el Estadio de la Cartuja, donde se va a disputar la final, además.
Sí, o sea, sí. No. Es verdad, Petón, que yo la verdad no veo todos los partidos del Atlético de Madrid, veo muchos, pero no recuerdo al Atlético de Madrid verlo jugar tan bien al fútbol desde hace tiempo, la verdad.
No recuerdo a ningún equipo esta temporada, ninguno, incluyo los de cercanía y los de lejanía como el Arsenal. Como el Atlético de Madrid ayer, considerando que el tercero, el Atlético de Madrid, se enfrentaba al quinto de la liga, en el campo del quinto, en una final, porque el que ganaba tenía opciones de ser campeón de España. ¿Qué es lo que va a pasar? Para el Atlético de Madrid, no digo que vaya a ser campeón de España, pero que ha ganado el derecho a ser campeón de España, a pelear por ello. Fue una cosa impresionante, es verdad. Si tenéis tiempo para el deleite, luego hablamos un poquito más.
No. ¿A qué atribuyes este cambio? Porque, bueno, ha jugado mal recientemente el Atlético de Madrid y ayer de repente explota todo.
Modestamente creo que, haciendo un resumen, no sé si nuestros hábiles compañeros de redes han hecho la extracción de lo que dijimos antes de empezar el partido, estaba cantado de antemano. De verdad, el Betis va a tener un lío enorme si no detectan a Griezmann, que se esconderá, se va a escapar de la posición de delantero centro, y como no haya un medio centro, no un central, un medio centro que esté sobre él, pero dedicado solo a eso, para que jueguen 10 contra 10, el Betis va a tener un lío espectacular, y si no lo veremos. Pero como hagan eso, el lío lo tiene el Atleti. No lo hicieron, sí. Tuvieron un lío, porque ayer estaba todo el mundo inspirado. Y el hecho, para Baena, por ejemplo, de tener un futbolista por delante que iba al espacio, le permitió meter 3 pases, que hay que verlos despacito. Todos estuvieron inspirados. Fue un partido sencillamente maravilloso. Yo he visto esta temporada 2 cosas que seguramente tardaré tiempo en volver a ver. Puede que me la mejoren, pero creo que es complicado. Jugar al fútbol en la máxima dimensión, que es la combinación, la estética y la eficacia. 5 goles contra ninguno y luego meterle 5 al Madrid también, que no ha pasado nunca entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid desde hace muchísimas décadas. Eso lo he visto esta temporada. Bueno, no digo que haya cumplido, pero joder, voy bien orientado.
Sí. Toni, ¿estás de acuerdo? ¿Es lo mejor que has visto esta temporada? O bueno, el Barça ha hecho buenos partidos también, ¿eh?
Doy fe que está estático.
Estático, sí.
Sí, hombre, fue. Debo decir que he visto imágenes porque no pude ver el partido, estaba volando mientras estaba disputándose, pero bueno, se puede uno imaginar con este resultado, viendo los goles y el despliegue ofensivo del Atlético de Madrid. Es verdad que el Betis es un equipo que no es que le quiera restar méritos al Atlético, pero el Barça también fue allí al Estadio de la Cartuja y marcó 5 goles, aunque cajó 2, es verdad, pero es un equipo que suele jugar con bastante alegría y descubriéndose bastante, porque confía mucho en la calidad de sus jugadores con balón. Sin balón me parece que es un equipo bastante vulnerable, pero bueno, está claro que el Atlético de Madrid esta temporada nos da una de cal y una de arena. Esta vez pues fue el gran partido.
Sí. ¿Y cuántas veces has visto tú, pero ya no te digo esta temporada, la historia, ya no te vayas muy lejos, reciente, del Real Betis que termina un partido sin tener ni una sola ocasión de gol? Es que para hacer un partido completo, perfecto, ya no estoy hablando de la belleza que el juego de los futbolistas nos manifiesta. No, estoy hablando también, he dicho, de la eficacia. La eficacia es delante y detrás. Es decir, que el Atleti ayer fue sencillamente perfecto. Por eso digo que es el mejor partido que le he visto a un equipo esta temporada y que no voy a ver otro igual.
Oye, y el
cerrar al Betis de ese modo es imposible.
Y el Lookman está tremendo, ¿eh? Bueno, ya sabíamos que era buen jugador, pero ayer vaya erupción, ¿eh?
Claro, y le vimos aquel partido, aquella final, ¿te acuerdas?
Sí.
Contra el Leverkusen.
Es un hat-trick, sí.
Sí, fue tremendo. Una cosa parecida en cuanto a desborde. Pero yo creo que es un futbolista, vamos a verlo más despacio, que tiene esas condiciones, pero que tiene que tener un estímulo para empatar su carácter, que es ambicioso, ganador, confía y cree mucho en sí mismo, se gusta mucho con lo que el equipo le ofrezca. Si el Atleti termina por no dárselo, volveremos a ver al último Lookman del Atalanta, que no era el mejor del mundo, ni mucho menos.
Sí. Ha acabado en el Atlético de Madrid, Tony. Es verdad que es un jugador que en algún momento había sonado para el Barça también.
Bueno, sí, los representantes, lo sabe bien Petón, pues mueven su producto y suenan muchos jugadores. Al final, si hacemos la lista en el año de cuántos suenan para el Barça, sí, suenan 80, 80, 85. Sí. No sé la realidad de todo eso, porque bueno, pues el Barça, pues ahí en esa posición tiene a Rafinha, ahora tiene a Rashford, y en otra época pues ha tenido también grandes jugadores, incluso está Ferran Torres, que cuando llegó iba a jugar en esa posición, aunque al final acaba ahora jugando en el lateral centro. Bueno, está claro que Lookman es un gran jugador y lo demostró ayer, es un jugador muy interesante. Quiero ver esa regularidad, ¿no?, que es lo que se le pide a un jugador en esa posición, en el rendimiento. Creo que no es tan goleador como desequilibrante, como un jugador que realmente es difícil de sujetar y de esos que requieren doble marca.
Sí. Bueno, y en este contexto, pues nada, semifinales de Copa, Atlético de Madrid-Barça, Petón, va a estar bonito eso, ¿eh?
Muy bonito, muy bonito. Sí, ¿eh? Muy difícil para los dos. Sí. No, sinceramente no creo que haya, tratándose de una eliminatoria entre estos dos equipos, un pronóstico de ganador. Creo que sería una estupidez. Vamos a disfrutar con los dos partidos, vamos a verlos y veremos qué altura son capaces de alcanzar los dos equipos. Me parece que el Atleti tiene la ventaja de que ha encontrado un futbolista que al espacio va muy bien y ahí es donde se le hace daño al Barça.
Sí. ¿Cómo la ves tú, Toni, así a bote pronto?
Bueno, no la veo clara. La ventaja para el Barça es jugar el partido de vuelta en casa, pero el Atlético de Madrid ahora mismo está en un muy buen momento y en este subidón de la eliminatoria, pues está claro que me estoy imaginando el partido en el Metropolitano con el campo lleno, apretando, con confianza, y va a ser un partido muy duro el de la ida. Luego, en función de lo que ahí el Barça sea capaz de obtener, pues al final resolveremos en casa. Pero veo una eliminatoria muy igualada, así como la otra. Me atrevo a dar un pronóstico. En esta, ahora mismo la veo muy igualada.
Hombre, en la otra ahora mismo está la Real mucho mejor, es evidente,
sí, sí,
¿no?
Está claro. Me refería a eso.
Sí.
La Real sí que la veo claramente por delante del Athletic Club. Pero bueno, ya sabes que en esto del fútbol los pronósticos sirven para eso, para decirlos y luego igual equivocarte.
Bueno, como nos pasa cada semana con la quiniela, que los hacemos y luego la mayoría de las veces nos equivocamos, aunque alguna vez también acertamos. Vamos a ello, ¿no? Vamos con la quiniela del fin de semana, Petón, con ese, de entrada, ese Barça-Mallorca de mañana por la tarde.
Barça-Mallorca. ¿Puede jugar Gian Virgili?
Sí, juega. Sí, sí.
Bueno, pues 1-1.
Buen elemento. Y si no hubiera jugado también, ¿no?
es un espectáculo, parece que es un futbolista.
Buen jugador, sí.
Que seguramente hará pensar al Barça un día, no lejano, sí, sobre la oportunidad de pagar, hacer un reembolso,
yeah,
y recuperar al jugador.
Sí, sí, es muy bueno.
Que puede.
Es bueno, sí. Toni, ¿qué ponemos?
Sí, 1-1.
Vale.
1-1 y además lo veo y lo quiero, ¿no? Como siempre.
Sí, ya, claro. Bueno, Atlético de Madrid-Betis otra vez, el domingo, Petón.
No será el mismo partido, porque el Betis habrá aprendido de esto, se armará, yo creo que incluso... Nunca he visto jugar con 5 defensas a Pellegrini, pero si es listo, lo buscará, bueno, lo intentará.
Pero...
Cerrar mucho atrás.
Pero te pongo...
Pero ponme 1-1.
Un 1, vale. ¿Toni?
Sí, aunque no será el mismo partido, el Atlético de Madrid este año en casa es prácticamente infalible en Liga. O sea que 1-1.
Vale, y Valencia-Real Madrid el domingo por la noche. A ver ahí.
Valencia-Real Madrid... 1-1.
1-1, vale.
3-1, sí.
Bueno. ¿Toni, qué pongo?
Bueno... Si los árbitros aplican el reglamento, será 1-1.
Será 1-1, vale. Muy bien, pues oye, todo 1-1. No vamos a ganar mucha pasta, pero está bien tirado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Petón, Toni, gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Una abrazada. Adiós.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport. Això és un no parar. El Barça ja està a les semis de Copa i ara toca consolidar el lideratge a la Lliga. I ho seguim explicant amb la passió del millor futbol del món.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego, aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella,
Fernando Evangelio,
Dani Sanabre.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
Mira, acaben de sortir els horaris ja de les semifinals de Copa. L'Atlètic de Madrid-Barça serà dijous, dia 12, a les 9. La tornada dimarts, dia 3 de març, a les 9 també. I l'altra, Atlètic Club Reial Societat, l'anada dimecres, dia 11, a les 9. La tornada dimecres 4 de març, a les 9 de la nit. Demà juga el Girona també, al camp del Sevilla. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Sí, me'n faltava això, clar. Equips que estan igualats. Crec que el Sevilla té només un punt menys que el Girona, no?
Exacte, 25 al Girona, 24 al Sevilla i estadístiques, que saps que estan per trencar-se, per trencar-les. Les últimes tres visites del Girona al Pizjuán han acabat amb victòria del conjunt català. És una situació delicada pels dos. Avui també estan les aigües remogudes per Sevilla. Avui ha parlat Almeida, òbviament, en la prèvia. Ha vingut a dir que si algú veu que no hi va i que no val, agafa el bolso, que més ho ha dit, i marxa. Prèvia amb Mitchell, on s'ha parlat molt del que ahir va dir Quique Cárcel, va repassar tota l'actualitat del Girona, però sobretot el que va quedar és aquesta resposta contundent a que volen que Mitchell continuï. Aquest és avui el tècnic de Vallecas.
No hem parlat perquè la situació és la que és. Hem d'estar focalitzats en la competició, és el més important. Feliç, penso que és la millor etapa de la meva vida com a entrenador. He sentit sempre la confiança i la seguretat de tothom aquí i el club sempre ha tingut un projecte molt bo per mi. Girona i jo tenim la sensació de que junts sempre hem estat bé. La sensació és que estic en el joc, que m'agrada estar.
És un matrimoni no perfecte, perquè òbviament els matrimonis i les relacions, totes les de parella també passen mals moments, però jo crec que s'ha de llegir entre línies quan el Girona, tant de bo sigui quan abans millor, aconsegueixi la permanència, llavors parlem, i si les dues parts estem d'acord, el Girona crec que no hi ha cap dubte, doncs continuarà Mitchell, que acaba contracte el 30 de juny. La visita al Pizjuán, dues ensopegades, empat contra el Getafe, dic del Girona, derrota a Oviedo contra el Cue, la baixa d'Àlex Moreno, l'únic lateral esquerre pur, llista de 21. Veurem com resol aquesta equació. A la primera jornada no estava Àlex Moreno, va jugar Blind, també ho va fer en temporades anteriors, sí, hi havia necessitats en el lateral esquerre, però rendeix menys en el lateral esquerre que no a l'eix de la defensa. Ahir deia Quique Cárcel, alternatives, Arnau Martínez, francès, veurem una opció, si poses a Blind, és que Witzel, que ho va fer a l'Atlètic de Madrid, jugui com a central juntament amb Víctor Reis. I el tema de la porteria, que avui operen a Ter Stegen.
En la Painen,
Sí, senyor, allà cap al nord, se'n van tots, o marxaven molts d'ells. A veure, el temps de baixa es parla de 3-4 mesos i de dia 10 a la temporada. Mitchell sobre la porteria.
Ara no he parlat ni en Gassa ni Blat en aquest sentit. Quan Gassaniga ha jugat de titular i Pau López no jugava o no jugava Livakovic o no jugava Blat o no jugava Juan Carlos, era el mateix. Sempre he mirat el millor per el Girona. I és futbol i tothom l'ha d'entendre així. El mercat està tancat, però hi ha fitxes lliures i jugadors que estan sense equip i pot ser una solució.
Veurem, demà juga Gazzaniga i 10 més contra l'Oviedo el vam encertar, era més fàcil. Jo crec que línia de 4 amb Arnau, Víctor Reis, Witzel com a central i Blind al lateral esquerre, Fran Beltran i Ivan Martín al mig del camp, per davant Sigankov, Brian, jo crec que cau de l'11 a Lemar i entra Echeverri, seria la primera titularitat, i Benat en punta, aquest partit on cal sumar de 3 en 3 per no haver de mirar què passa a la resta de resultats d'aquesta jornada a primer àrbitre, perill també Gil Manzano.
A 6:45, aquest Sevilla-Girona demà, anem amb l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Fins dilluns, hem d'esperar per veure jugar l'Espanyol contra el Villarreal.
No es fa llarg això, sí, i a més avui hem escoltat a un dels capitans, no ho és, no té braçalet, però, escolta, 36 anys, i té coses a dir. Jo ja sé que segurament ha donat totes les entrevistes que ha volgut durant tota la seva carrera, però és una pena que no parli més sovint, perquè Quique García avui ha parlat clar i castellà sobre el moment que està vivint ara mateix l'Espanyol, un punt de 15.
es un momento que estamos jodidos en cuanto a resultados, porque aquí solo se va el resultado, pero somos conscientes, yo creo que no hay que poner ninguna excusa, todos tenemos que dar mucho más, tenemos que coger el toro por los cuernos, ¿no? Que esto el tramo este malo lo tenemos que sacar nosotros, somos los que hemos empezado y los que llevábamos hasta antes del parón 34 puntos y ahora igual. Entonces, con el trabajo que estamos haciendo cada día, porque nos estamos matando, tanto cuerpo técnico como nosotros, pues bueno, revertimos la situación este lunes en que mejor que contra un equipo de Champions League con esa jerarquía.
Sí, senyor, que és el Villarreal. Només 3 gols a la Lliga, reconegut que ha de fer més gols. Ell i també Roberto han de ser, en definitiva, més fiables, davant i darrere.
Bueno, sí que es verdad que las sensaciones del último partido nosotros esperábamos más. Vamos más allá del resultado. Nosotros tenemos que tener buenas sensaciones, tenemos que volver a dominar las áreas, que les cueste un mundo a los otros equipos hacernos ocasiones, recibir gol, porque en primera división, si no concedes y dejas la portería a cero, tiene mucho ganado.
Quique.
Sí.
Endavant.
Segueixo perquè no escoltava el tall i ara el tercer i definitiu tall parla sobre el seu company de davantera. Han jugat sovint 3 vegades junts, a la vegada des de l'inici, Quique García i Roberto. Jo penso que ara li toca el torn a Roberto de ser titular al Madrigal. Quique García, sobre el seu company.
Y para mí es un lujo trabajar con él, es una buenísima persona que yo me alegraré siempre, o luego estaré con mi hijo y nos escribiremos, me alegraré de todo lo bien que le vaya, y es una persona que quiere mejorar cada día, que trabajamos para que el equipo vaya bien, somos los primeros que corremos para que el equipo vaya bien y que vaya creciendo cada día, que tenga esa ambición de crecer y ojalá que podamos verlo pues en cuota más alta de la selección o
És declaracions de Quique García en el dia en què l'Espanyol ha fet oficial la incorporació d'un nou director tècnic. Algo així com liderar l'estratègia formativa del club, Marco Otero, ha estat al València, ha estat a l'Olímpic de Marsella i també forma part del grup de Velocity, del Burnley, com a cap de futbol. En definitiva, que diu el comunicat del club que haurà de reportar a Fran Garagarza i jo creia que Fran Garagarza estava de baixa mèdica. En definitiva, feina per davant per tothom, cap de setmana d'entrenament i diumenge a la tarda viatge cap a Villarreal.
Ok, més futbol. Esports Cope, futbol femení. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
S'han sortejat també les semifinals de la Copa de la Reina. Tindrem duel català entre el Barça i el Badalona Woman, però estàvem pendents de l'estat físic de Laia Alexandri. Ens temíem el pitjor i s'han confirmat les males notícies.
Así es, Laia Alexandri lesionada durante el partido Real Madrid-Barça en el encuentro de semifinal, de cuartos de final de la Copa de la Reina, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Pasará en breve por el quirófano y el tiempo de baja, el Barça todavía no lo anuncia, dice que lo hará con un poco más de margen de tiempo, pero en estos casos lo habitual es entre 6 y 8 meses de baja, por tanto la jugadora azulgrana dice adiós a lo que queda de temporada.
Doncs una llàstima, molts ànims a la Laia Alexandri, baixa important pel Barça, un Barça que, com deia, jugarà semifinals de la Copa de la Reina contra el Badalona Woman, sorprenentment ha arribat a les semifinals de la competició.
És la primera vez que las de Badalona llegan a semifinales, eliminaron en la prórroga la Real Sociedad por 0-1, mientras que las azulgrana derrotaron con un claro 0-4 al Real Madrid. El Barça ha ganado 11 títulos, Badalona es séptima en la Liga, el Barça es líder con 10 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Hemos podido hablar con Ana González, jugadora del equipo badalonés.
Es verdad que, para ser sincera, pues bueno, queríamos evitarlo. Pero bueno, al final nos enfrentamos a un gran equipo, vamos ahí con las mismas ganas y con la misma ilusión que fuimos al partido contra la Real Sociedad, y bueno, ya se verá que en el fútbol todo es posible.
La otra semifinal enfrenta al Atlético de Madrid-Tenerife. Las semifinales entre el 10 y el 12 de marzo. La vuelta entre el 17 y el 19 de este mismo mes. La final el 16 de mayo en el Estadio Insular de Las Palmas.
Tancarem el bloc dedicat al futbol parlant de la primera federació, que l'Europa juga avui el seu primer partit a l'exili. Juga a Can Dragó contra l'Hèrcules aquesta nit a partir d'un quart de 10. Tenim al telèfon el president de l'Europa, Héctor Ibar. President, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, no és la solució que volíem, però és la que és. Com ha quedat això? Com ha quedat el camp?
La veritat sigui dita que el camp ha quedat molt bé.
Sí?
I estem tots molt, en aquest sentit, doncs, satisfets i agraïts de la feina que ha fet contra rellotge l'Ajuntament i el gestor
de la instal·lació de Can Dragó i, per tant, hem fet un procés d'adaptació. És obvi, jo crec que tothom ho sap, que nosaltres hem lluitat i hem treballat per no haver de sortir al Nou Sardenya. Casa nostra és el Nou Sardenya. No obstant, hem d'intentar que Can Dragó sigui la nova nostra casa i, per tant, que el mateix ambient i la mateixa, diguéssim, atmosfera que s'ha generat el Nou Sardenya, les generem també a Can Dragó.
Sí, home, no serà el mateix, evidentment, perquè hi ha pista d'atletisme, tot plegat, però, en fi, segur que la gent de l'Europa, sent com és, no deixarà sol l'equip, president.
D'això no estem convençuts. De fet, estàvem pendents de la venda de la retirada d'entrades per part dels socis i de la venda d'entrada, i estem segurs que avui hi haurà una molt bona entrada que s'aproparà. Recordem que a Can Dragó el ple són 3.000 persones.
3.000.
I creiem que estarem entre 2.500 i 3.000 persones. Per tant, crec que podrem, viure un espectacle important i atractiu i una mica simular l'atmosfera, ja dic, que genera el Nou Sardenya.
Hi ha certa inquietud perquè l'equip pugui acusar aquest canvi d'escenari a la segona volta o a la segona part de la temporada?
Jo crec que el primer que cal dir per ser justos és que la primera volta ha sigut excepcional. I que, per tant, el rendiment que ha tingut l'equip a aquesta primera volta, a la primera federació, venint de segona federació, diguéssim, amb aquells condicionants que més o menys tothom coneix, que tenim doncs, segurament el pressupost més baix de tota la categoria, i hem estat jugant amb unes condicions, doncs, lògicament, en inferioritat respecte a la resta, doncs el primer és posar això. Llavors, si som capaços d'apropar-nos al rendiment que hem tingut a la primera volta, que en principi els dos primers partits de la segona volta, doncs crec que han anat en aquesta direcció, tant el dia de l'Atlètic com el dia, jo crec que vam competir i que inclús la primera part allà a la Bòbil de Gavà vam estar millor que l'Atlètic madrileño, i el cas de Sevilla, doncs jo crec que també vam estar superiors i l'equip va estar a un gran nivell, malgrat les lesions i els inconvenients, no? Llavors, tenim esperança, doncs, de, si no repetir, que serà molt difícil, doncs apropar-nos al rendiment i donar tot el suport als jugadors perquè puguin, tenir el mateix rendiment que han tingut fins ara.
Molt bé, president. Aquesta és la solució pel que resta de temporada, i la temporada que ve, què? Per on van els trets?
La temporada que ve nosaltres, doncs, haurem de continuar jugant a Can Dragó, d'acord? Perquè d'alguna manera la solució a curt mig termini per nosaltres és Can Dragó. Paral·lelament, amb els nostres advocats estem valorant i veient encara, pendents de la resolució del contenciós administratiu, la sala del contenciós de l'Audiència Nacional ens va negar la cautelar, però ha de resoldre sobre la situació plantejada d'injustícia de la norma de l'obligatorietat de la gespa artificial. Si això ens sortís positiu, doncs podríem tornar al Nou Sardenya. Si això no ens sortís a favor, doncs llavors hauríem de, encara tenim algun recurs més que buscaríem i que lògicament lluitaríem, perquè ens sembla que, torno a repetir, la norma no és justa, i com que no és justa, doncs creiem que hem de ser capaços de canviar-la i de convertir-la en una mica més justa.
Molt bé. Héctor Ibar, president de l'Europa, gràcies per atendre'ns, que vagi bé l'estrena a Can Dragó, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Gil, què més ens porta la jornada?
La 23, prova de foc pel Sabadell, que defensa el seu liderat al Pepí Comat del Eldense, tercer classificat actualment en la classificació, mentre que el Nàstic afronta dos partits consecutius a casa, el primer important davant del Villarreal B, un Nàstic que està 2 punts per sobre del descens.
3:53, fins aquí al futbol.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Es que dices tú, 22 años, tienes 7. Son 2, no son 3 los que se están repartiendo esto. No, es alucinante lo que puede conseguir Alcaraz.
Porteri no va a ser. La cosa sería salud y cabeza.
Ahora hay un escalón muy claro, que son Alcaraz y Sinner, pero el segundo escalón para mí está muy lejos de los dos. Entonces yo creo que ellos dos están llamados por lo menos 2 o 3 años a repartirse los 12 grandes Slam que va a haber.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juan Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
Lo peor del café de la ofi.
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Anem al bàsquet, Albert. Baskonia Barça d'Eurolliga avui, a veure si torna la victòria.
Sí, senyor. 27a jornada, Eurolliga, 8:30, 8:45, al Buesa Arena. L'últim precedent, recorda, Palau, 258 punts entre els dos. Partit de les tres pròrrogues, exhibició de Panther, 43 punts. Avui la situació, a priori, és diferent. Per què? Perquè Baskonia està molt despenjat. Són 9 victòries, 8 a casa, això sí, a l'Eurolliga, 16 al Barça, però el que deies, el sotrac de 4 derrotes seguides entre totes les competicions. Xavi Pasqual.
Ja va demostrar en el Palau que és un equip que quan agafa el feeling del partit és molt difícil d'aturar, i com ho ha demostrat en algunes victòries, com tu dius, com la dels Alquiris a casa, que van jugar molt bé.
Veurem què fa el Barça. Em sorprèn també d'aquesta 27a jornada que va arrencar ahir una nova derrota del Real Madrid. Va perdre a la pista del Panathinaikos i ahir va perdre a la pista del Dubai Basket 93-85.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, Juan, que tenim cap de setmana de Copa a les Canàries.
Sí, la Copa d'Espanya, antigua Copa Sobal, como gran favorito es el Barça, para conseguir una vez más levantar un título por tercer año en tres ediciones. El rival en semifinales es el Bidasoa, posiblemente el equipo de la Liga que en mayor dificultad ha puesto a los azulgrana en las últimas temporadas. Esta circunstancia, más el hecho de haber tenido a casi todo el equipo disputando el pasado europeo de selecciones durante más de un mes y medio y jugar en pista neutral, hacen que el Barça sea más accesible, entre comillas, muchas comillas diría yo, que en otras ocasiones. Lo explica el técnico del Barça, Carlos Ortega.
Sobre todo con los equipos grandes han sido capaces de competir bastante bien, nos han puesto las cosas muy difíciles muchas veces. Va a ser un rival que seguro que ha preparado muy bien el partido y que nos va a costar mucho sacarlo. Si yo me pongo en el papel de alguno de los que se enfrentan con nosotros, pues es un título donde tienen que poner toda la carne al asador porque es donde te pueden pillar, ¿no? Después de tanto tiempo separados nosotros, ¿no?
La Copa de España se juega en formato Final Four, Final A4 en Telde, Gran Canaria, y enfrenta a los cuatro mejores de la primera vuelta. La primera semifinal enfrenta al Valladolid y al Logroño a las 4 de la tarde, la segunda Barça-Bidasoa a las 6:30, la final el domingo a las 2:30, siempre hora peninsular.
En hoquei patins a la Champions, jugat ahir Barça 0, Porto 2, el Porto es situa líder de grup, i Juan, avui s'inauguren a Milà als Jocs Olímpics d'hivern.
Sí, Milán-Cortrina, Itàlia, acabaven el dia 22 i constatan de 16 disciplinas. La representación española está compuesta por 20 deportistas, 11 de ellos son catalanes. Opciones claras de medalla: Oriol Cardona en esquí de montaña, modalidad sprint y relevo mixto con Ana Alonso, el de Vic es el actual campeón mundial y el doble campeón de Europa en sprint. Queralt Castellet de Sabadell en halfpipe fue plata olímpica en el 2022. Posible metal en snow cross para Lucas Eguíbar, campeón mundial en el 2021, y Álvaro Romero, y a partir de ahí buscarán su mejor clasificación posible: Kim Slarik en esquí alpino, modalidad de slalom, Jaime Puello en esquí de fondo, y más complicado lo tienen en esquí de velocidad en pista, Daniel Milagros y Neil Job, y en patinaje artístico, Tomás Guarino. En los Juegos Olímpicos, todos de la historia de España, solo se han conseguido 5 medallas. El más recordado, el oro de Paco Fernández Ochoa en Sapporo 1972.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Acabem amb una punta de ciclisme aquí, que presentada a la Volta.
Sí, des de Viladecans ahir es va presentar la Volta, que començarà el 23 de març a Sant Feliu de Guíxols, com quasi sempre, i atenció, em sembla a mi que és la Volta més dura dels darrers anys i la Volta d'una setmana més dura del món, amb els finals a Vallter, al Coll de Pal, i la clàssica bergadana al final a Caral. I la decisió, com sempre, diumenge 29 de març a Montjuïc. Vinegar, Evenepoel i Almeida ja s'hi han apuntat.
Gran cartell. Gràcies, Quique.
Adeu.
Hail, superstar!
El Barça nunca ha comprado un árbitro.
Si me vuelves a ofender,
no, te
tiro la clavícula.
¿La qué?
Es que es verdad, tú.
La clavícula.
La clavícula, el micrófono, no lo sabemos. Tengo dos opciones, Ballori. Continuar al pie del cañón o decir lo que esta sección querría decir y que nos cerraran la sección y la radio.
Mejor que no.
Mejor que no. Bueno, otro momento viral. Es concretamente este cuando Rosa gana el histórico rosco de pasapalabra gracias a un antiguo jugador de fútbol americano.
Tiempo, empieza por M. ¿Apellido del jugador?
¡Sí! Bueno, pues la polémica viene porque Rosa dice Morel, cuando el ganador, el MVP de la NFL del 1968 fue el Morral. O más, de Morral a Morel.
hay un poco de variación, con lo cual las redes van llenas en el sentido de que esto puede ser un tongo, cómo es posible que sepa ese nombre, no puede ser, etcétera, etcétera. Hombre, yo sinceramente me preguntan el MVP de la Liga Española de hace 40 años y... complicado, complicado. 2 millones y pico de euros los que s'ha llevado, los que s'ha llevado Rosa. Remata, Ballori.
Les enquestes en clau Barça, quina creieu que serà la final de Copa? Aposteu la majoria, el 68%, per un Barça-Reial Societat. En clau espanyol, valoreu la temporada de Quique García, la majoria, el 78%, li poseu un regular. I en clau Girona, qui ha de jugar pel lesionat Àlex Moreno al lateral esquerre? La majoria, el 40%, aposteu per Arnau. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la Copa, Esports Copa, estem pendents de tot, lo mejor en lo personal.
Valencia,
lo peor en lo deportivo.
Y sin Vinicius.
Que vagi bé.